Ara, com dèiem, a les 8 del vespre, a la llibreria La Puça, aquest temple del llibre i del saber i de la comunicació i del bon rotllo que porten el Pere Miquel Fonolleda i la nostra col·laboradora, l'Anna Riberaigua. Xerrada col·loqui a motiu del Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió i organitzat per l'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra. Com hem arribat fins a les fake news? Quin camí hem fet fins al despropòsit en el qual estem instal·lats a hores d'ara, o està instal·lada una part del món de la comunicació. Tindrem el goig de compartir aquesta experiència, aquesta xerrada col·loqui, amb l'Enric Marín, que és periodista, doctor en Ciències de la Informació, professor de la Universitat Autònoma, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Enric, moltes gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia.
Jo deia que havíem d'agrair-te especialment que avui poguessis atendre la trucada de Ràdio i Televisió d'Andorra, perquè sabem que has fet així una miqueta de jocs de mans, una miqueta amb l'agenda, per tal de poder estar...
Avui em tocava revisió mèdica aquí a la universitat, que ens la fan cada dos anys, però bueno, ja ho he arreglat, ja estic amb vosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, i d'aquí a ben poc, evidentment, cap a Andorra, no?
Pues sí, serà dinar, recollir el nano i cap amunt. No?
El dia després, perquè el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió era ahir.
Va ser ahir, efectivament, sí.
Les qüestions d'agenda ens han fet que com dèiem, ubiquem en aquesta jornada i la disponibilitat del nostre convidat, l'Enric Manin, que, a banda del que hem dit, un currículum també d'aquells de seure i quedar-se quiet, exsecretari general de Comunicació de la Generalitat i antic president també de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Una persona amb la teva experiència, Enric, s'arriba a explicar fàcilment allò que deia de com hem arribat en aquest despropòsit?
Saps què passa? Que en realitat el tema de les falses notícies o les mentides periodístiques és tan antic com el periodisme, això, eh? No és una cosa... El que passa és que, vull dir que ja ho explicarem aquest vespre amb més deteniment, però en realitat, fins i tot abans de la Guerra Civil, aquí a Catalunya, col·loquialment, la gent deia, escolta, em dius més mentides que el diari. I efectivament, un altre exemple, escolta'm, l'empresari més important de mitjans de comunicació d'Amèrica, el que inspira la pel·lícula tan important de Ciutadà Kane, William Hearst, aquest home és el que elabora la idea de que el millor és una bona història, deixa't de si és veritat o no és veritat, i de fet fins i tot la guerra de Cuba la va provocar amb falses notícies, o la va ajudar que es produïssin falses notícies. Per tant, sí que és veritat que és un tema tan antic com el periodisme, però també és veritat que tota l'aparició d'internet, les xarxes socials i el fet de que tothom sigui alhora emissor i receptor ha multiplicat d'una forma exponencial el flux d'informació. I en aquesta nova jungla de flux d'informació és molt més fàcil que abans produir informacions que en versemblança, que poden semblar reals, però que en realitat són invencions directament. I per tant això és un repte molt important. I això connecta, per altra banda, amb el que és la crisi del periodisme, que jo explico sempre, ahir ho explicava a classe, que és una crisi de creixement en realitat. Però sí, estem en un moment delicat i interessant al mateix temps.
Cert, jo crec que és interessant d'analitzar, però delicat de viure, perquè hi ha hagut, l'altre dia em deia un company, diu, no, clar, és que això de les fake news, de les notícies falses, de la desinformació, atenia únicament a la segona part que tu deies, en aquesta proliferació de les xarxes socials, i deia, clar, és que això no és cosa dels periodistes. Ja m'agradaria poder ser tan contundent, perquè també veiem que hi ha hagut companys que s'han apuntat al carro amb una lleugeresa i amb una frivolitat que posa la pell de gallina,
és que no és bàsicament de periodistes, però també és de periodistes, com sempre. Sempre hi ha hagut un mal periodisme, sempre hi ha hagut un periodisme que ha fabricat històries sense contrast, sense comparar, això ha passat sempre. Però no, ara és veritat que és un fenomen molt més generalitzat i que, és el que explicava abans, hi ha tanta circulació d'informació en totes direccions que realment es fa complicat. Però jo el que vull explicar també aquest vespre és que jo sóc optimista en el següent sentit, optimista de la voluntat, encara que sigui pessimista de la intel·ligència, que deia Gramsci, però sóc optimista en el següent sentit. Jo crec que la crisi que estem vivint és una crisi de creixement del periodisme i que en realitat, com més complex és el món, més important és la funció del periodista. El periodisme és, o el periodista és aquella persona que haurà d'estar habilitada per justament en aquesta jungla d'informació saber distingir, saber contrastar, saber identificar aquelles informacions que són rellevants, que són certes, que estan contrastades. Per això, per nosaltres, pels periodistes i pels professors de periodisme, sí, hem de seguir molt atentament aquest fenomen perquè s'està redefinint la nostra professió, s'està redefinint la nostra funció social, que cada cop serà més important.
Estic d'acord. És un dels reptes també que sovint parlem aquí, a vegades amb diversos col·laboradors, que com a pares, i tu també ets pare, quin repte tenim de cara a la canalla amb aquest món, sí, com dèiem, tan d'allau d'informació. Pues, ensenyar a discriminar, no? Ensenyar segurament a tenir un dubte crític davant les coses. Tenim un col·laborador, Enric, que quan tu has començat que això és més vell que el Napeu, sí, m'ha recordat una frase que em va dir un dia. És un col·laborador que és consultor empresarial, especialista en màrqueting, etc, i que va néixer a l'Argentina. Ah. I resulta que ja em deia que a l'època més dura dels generals, els anys 70, entre els 70 i els 80, diu, allà ja vivíem un moment de fake news, que no li dèiem així, perquè ara ens hem tornat molt moderns, no? Però era un moment absolutament de desinformació. Diu que quan a un general li passava per la barretina, doncs agafaven els nens de les classes, els portaven a l'Avinguda Corrientes o a l'Avinguda que fos, els posaven allà i dient-los que tots havien d'aplaudir, i passava el general amb el cotxe, i després el titular en el diari de torn deia "los jóvenes argentinos con las fuerzas del orden y las fuerzas militares", no sé què. Diu, jo en aquell moment no li donava importància, diu, ara he vist que allò era un fake news com una catedral.
Com una catedral. I bueno, escolta'm, jo tinc prou edat com per haver viscut de jovenet el franquisme.
Sí, no, jo també, i tant.
Era una gran fàbrica de notícies falses, sistemàtica, organitzada. Uh-huh. Era confondre periodisme amb propaganda, sistemàticament.
Claríssim.
I per tant, el pes és que és això, passió deia, això és més vell que l'anar a peu, efectivament, però ara ha adquirit unes formes noves que el fan més complex i ha adquirit més importància. I per tant, això ens obliga a repensar l'ofici del periodisme, el sistema informatiu, i veure què és el que... I una part del que explicaré aquest vespre serà justament una reflexió sobre el futur del periodisme a partir d'aquesta situació.
Perquè deies que està en perill.
Jo, bueno, el periodisme ha viscut diferents crisis, però uh-huh, fins ara sempre han sigut crisis de creixement. És a dir, que quan apareix la radiodifusió, ara això que estem fent ara nosaltres, uh-huh, bueno, la gent considerava que el periodisme només era la premsa escrita i que això de la ràdio era qualsevol cosa menys periodisme, fins que naturalment es va veure que la ràdio no significava la fi del periodisme, sinó que al contrari, significava una ampliació de les possibilitats narratives del periodisme. Quan després va sortir la televisió va passar el mateix exactament. És a dir, jo ahir, l'altre dia, els hi vaig dir als meus alumnes que havien de veure una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu Good Night, Good Luck, que sí, és una pel·lícula que explica l'inici del periodisme televisiu als Estats Units i la lluita entre el periodisme i el macartisme, que mm-hmm, també el macartisme és una altra forma d'això que explicava abans. Doncs també es pensava que la televisió acabaria amb el periodisme, però en realitat, i és veritat que des de la televisió es fa periodisme molt dolent, però també es fa un periodisme magnífic. Per tant, el que va fer la televisió és ampliar el concepte de periodisme. I amb internet ha passat el mateix. Vull dir, quan va aparèixer internet hi ha un concepte que a mi no m'agrada gens, que és el concepte de periodisme ciutadà, que és aquesta idea que pensa que qualsevol persona que tingui un mòbil fa de periodista, no perdona.
Sí, sí.
El periodisme és un ofici molt complicat, que requereix un aprenentatge que cada cop serà més sofisticat, i per tant una cosa és intervenir socialment en distribuir informació bona o dolenta, i l'altra és fer periodisme. Fer periodisme és saber interpretar la realitat, saber distingir les fonts primàries autèntiques de les que no ho són, saber jerarquitzar les notícies, és a dir, tot això és molt complicat i això ho han de fer els periodistes.
No puc estar més d'acord, Enric. A les 8 del vespre i obert a tothom, a la Pussa, com dèiem, allà al barri antic d'Andorra la Vella, presentat, per cert, per la meva estimada Noemi Rodríguez, doncs com hem arribat a les fake news amb l'Enric Marín en aquest acte organitzat amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió per l'APCA, l'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra. Enric, mil gràcies. Que vagi molt bé l'avinguda cap a Andorra.
D'acord, gràcies.
Una abraçada, adéu-siau.